Notícies migdia amb Núria García.
Bon dia, són 2:15. La presència de Covid-19 a les aigües residuals poden predir un hipotètic brot de coronavirus. Per detectar possibles focus de la malaltia i emprendre mesures per frenar contagis, l'Ajuntament ha decidit ampliar fins als 4 els punts de detecció del virus. Des d'aquest mes de desembre, al de Sant Pau de Riusec se n'hi han sumat el de Sant Vicenç de Junqueras, Torre-Romeu i també la zona de la Riereta. Núria Saperes, cap del Servei de Transició Energètica en Funcions, ha assenyalat en declaracions a Ràdio Sabadell els beneficis d'ampliar aquestes anàlisis.
Ara perquè la pandèmia, bueno, ja tenim detectat els casos i tot, però en una futura, si és que hi ha un futur brot, doncs ens permetrà, doncs, això, anticipar-nos amb tot el sistema de mesures i d'actuació per part tant de l'Ajuntament com per part de la Generalitat.
En funció de si la presència de Covid és més alta o més baixa a les aigües residuals, el Departament de Salut podria programar cribatges intensius en zones concretes de la ciutat. De fet, avui n'ha començat un de nou al centre cívic Rogelio Soto al sud per detectar casos asimptomàtics. De seguida hi aprofundim. Abans, us resumim la resta de temes destacats d'aquest dimecres 9 de desembre.
Titulars.
Gairebé un quart de l'energia que consumeixen les depuradores de Sant Pau de Riusec i el Ripoll es generarà de forma neta. Serà gràcies a la instal·lació de dos parcs fotovoltaics als dos equipaments. L'actuació a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua suposarà una inversió de més d'un milió d'euros. Abans de tancar l'any, s'iniciarà la col·locació de prop de 2.000 plaques fotovoltaiques. I el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell triarà nou degà o degana el pròxim 17 de desembre. Els col·legiats hauran d'escollir entre els tres candidats que opten a rellevar Manolo Hernández en el càrrec. Es tracta de l'advocada Eulàlia Barros, actual presidenta de la Comissió del Torn d'Ofici, i dels lletrats Carmen Gómez i Marc Ramula. I en esports, el Sabadell juga aquest vespre un duel directe per la permanència contra l'Alcorcón. En cas de victòria, l'equip d'Antonio Hidalgo pot sortir del descens, mentre que si perden, els arlequinats es quedaran despenjats 4 punts per sota de la permanència. Tota la prèvia, a partir de les 2, al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. La jornada comença amb un ambient més fred que l'any aquesta mateixa hora. Destaquem, per exemple, a Badalona, aquests 6 graus, o bé a Granollers, ara mateix tenim 5 graus. En conjunt, també destaquem aquest vent de mestral que està bufant a bona part del sector. La tendència és que ho vagi fent al llarg del matí, sobretot de cara a la tarda, sí que tendirà a perdre una miqueta d'intensitat, però en conjunt avui també s'espera que sigui un dia força ventat i acompanyat, a més, d'aquest domini del sol. Tot plegat avui afavorirà que la temperatura màxima pugui inflar-se fins als 15 graus en punts de litoral i més cap a l'interior la temperatura quedarà més baixa. Cal destacar que de cara a partir del vespre, a final del dia, arribaran núvols alts i mitjans amb la tendència que deixin el cel mig ennuvolat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bye. Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, hem de destacar que a aquesta hora hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a Cornellà que està provocant aturades de fins a 2 quilòmetres en sentit Martorell. A més, unes obres a la C-17 a Malla provoquen aturades també d'un parell de quilòmetres en sentit nord. I també un accident a la C-58, en aquest cas a tocar del Nus de la Trinitat, provoca a aquesta hora aturades de fins a 4 quilòmetres. D'entrada a Barcelona s'ha obert el carril Busbau a tots els vehicles exceptuant els camions. I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs primer de tot advertir que en aquests moments les línies de Rodalies de Catalunya R1, R2, R3 i R4 circulen amb retards d'entre 15 i 30 minuts per una incidència tècnica. Destacar, però, que la R1 s'ha restablert el servei de trens entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen però amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot de moment del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell vol anar un pas per davant de la resta de Catalunya en la detecció de coronavirus en les aigües residuals. La ciutat és la primera que recull les mostres en diferents col·lectors repartits pel seu terme municipal per poder fer un estat de situació del virus per sectors i a temps real. Aquest mes de desembre ha començat a recollir mostres a 3 punts diferents que se sumen a les de la depuradora de Sant Pau de Riu-Sec, on es recullen des del mes de maig passat. Els punts escollits són els col·lectors estratègics on van a parar les aigües residuals a diferents zones de la ciutat. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, es tracta del col·lector de Sant Vicenç de Jonqueres, que recull aigües de Can Oriach i Can Deu, el de Torre Romeu i el de la Riereta, que assumeix les aigües del centre, Castellarnau, Can Llong i el sud. Les mostres es recullen de forma setmanal durant 24 hores i els resultats de les analítiques es compartiran a la nova aplicació de l'Agència Catalana de l'Aigua. La cap de Servei de Transició Energètica en Funcions de l'Ajuntament, Núria Saperes, ha explicat a Ràdio Sabadell quina utilitat tenen aquestes dades.
Quan analitzem aquest virus a les aigües residuals, estem avançant, perquè com tenim els resultats en 48 hores, podem fer la detecció del virus abans doncs, que a les persones se li manifestin els símptomes. Llavors ens podem avançar amb la detecció doncs, d'un brot o de l'evolució d'algun pic d'aquest virus. Llavors ens permet doncs, veure també com si estan funcionant o no doncs, les mesures que s'estan aplicant.
De fet, amb aquestes dades compartides també es podrien prendre mesures concretes com l'impuls de cribratges massius en les zones més afectades.
Aquests punts així concrets, específics de la xarxa, ens permet doncs, com hem identificat quins són els centres de salut que n'hi ha, doncs podem, sí que podríem doncs, avançar-nos i fer una anàlisi massiu en aquesta zona. Aquesta és la idea. La idea és poder acotar al màxim a l'origen d'aquest virus.
Ara mateix, tot i la força amb què colpeja aquesta segona onada, Saperes assegura que la presència de coronavirus en les aigües residuals de la ciutat és comparable a la del mes d'agost.
Si comparem les dades de l'agost, per exemple, amb les d'ara, són bastant similars, eh? Tant en nombre de casos com en l'anàlisi que es detecta. Llavors estaríem parlant doncs, que són bastant similars. Des de, per exemple, el 24 d'agost, que tinc la gràfica davant, fins a la data d'avui, a l'última anàlisi que tenim. Vull dir que en principi són comparables. Podríem veure doncs, que hi ha una correlació amb els casos que es detecten als municipis i aquesta detecció del virus.
L'anàlisi de les aigües residuals de 4 punts de la ciutat amplia l'experiència encetada el mes de maig passat. En aquell moment es van començar a analitzar de forma periòdica les aigües de la depuradora de Sant Pau de Riu-Sec en el marc del projecte Revil. La iniciativa va acabar el mes de setembre.
Mentre les aigües residuals poden predir si hi haurà un brot de Covid-19 en una zona concreta, avui el Departament de Salut inicia un nou cribatge massiu al centre cívic Rogelio Soto, al barri d'Espronceda. L'objectiu és detectar possibles casos asimptomàtics amb majors de 16 anys que tinguin com a referència el CapSud. La recollida de mostres s'allargarà fins divendres i es farà de 10 a 2 del migdia i de 3:45 a 8:45 del vespre. A diferència dels cribatges de la Creu Alta, Torre Romeu, Campotxaner i Poble Nou, les persones que s'hagin de fer la prova rebran un missatge d'SMS abans i després de la PCR, ja amb els resultats. És important que tothom porti la targeta sanitària en el moment de la prova. Mentrestant, el risc de rebrot a Sabadell continua decreixent i ara se situa als 185 punts, mentre que la velocitat de contagi és del 0,76. Des de l'inici de la pandèmia, a la ciutat s'han declarat 9.859 casos positius de coronavirus i 443 defuncions.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
I tornem a la depuradora de Sant Pau de Riusec perquè aquesta, així com la del riu Ripoll, incorporaran dos parcs fotovoltaics que els permetran satisfer un 21% del seu consum energètic en fonts renovables. La inversió de l'Agència Catalana de l'Aigua es desplegarà a Sabadell i supera el milió d'euros per tal de produir 1.350 kWh cada any.
Aquesta actuació s'emmarca en un pla que l'ACA està duent a terme per tot el territori per tal de millorar la seva petjada ecològica. En el cas de Sabadell, l'estalvi dels nous parcs fotovoltaics equivaldrà a 200 habitatges i s'evitarà l'emissió de 626 tones de diòxid de carboni a l'atmosfera cada any. En total, el 21% de l'energia de les dues depuradores vindrà de fonts renovables, com ha destacat el director d'Aigües de Sabadell, Joan Cristià.
Penseu que aquesta serà la tercera font renovable que tindrem aquí les depuradores de Sabadell. La primera font és el biogàs que es produeix en el procés de codigestió i que després es transforma en energia elèctrica. La segona són els aerogeneradors que veieu aquí, instal·lats recentment, i aquest serà el tercer element d'incorporar energia renovable a les depuradores.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha celebrat la inversió de la Generalitat i ha destacat que cal impulsar mesures reals com aquesta per fomentar els models sostenibles. 1.029 mòduls de plaques solars aniran a parar a la depuradora de Riusec i 844 a la del Ripoll. És previst que la instal·lació comenci abans que acabi l'any.
Més coses, Creu Roja Sabadell comptarà amb més recursos municipals de cara al 2021. La Junta de Govern ha aprovat avui una subvenció de prop de 40.000 euros per a l'entitat, prop de 9.000 euros més que aquest 2020. Un gruix important d'aquest increment anirà destinat a programes d'atenció a les persones sense llar com el projecte Entre Vies, en marxa des d'aquest estiu.
Es tracta d'un centre de dia per a persones sense llar amb servei de dutxa, alimentació i acompanyament socioeducatiu a aquestes persones. Tot i això, el regidor en funcions de portaveu del govern municipal, Eloi Cortés, assegura que l'augment pressupostari estava pactat des de molt abans que esclatés la pandèmia.
Portàvem treballant amb Creu Roja des d'abans de la Covid, amb la possibilitat d'incrementar el suport que dona l'Ajuntament als diferents projectes que desenvolupen a la ciutat. És cert que al final ho hem acabat concretant doncs, en el marc de la Covid, però no té res a veure, diguéssim, perquè els projectes que desenvolupen, si veieu el llistat, hi ha Divermont, no?, que és el centre de mediació social per infants de 3 a 12 anys, que és com una mena de centre obert, el punt de trobada o la campanya de joguines o el Mercapunt de Merinal. Són projectes que es desenvolupaven abans.
Cortés insisteix que Creu Roja Sabadell té en marxa molts programes imprescindibles per a les famílies més vulnerables de la ciutat i l'Ajuntament ha de donar-li el suport econòmic necessari per mantenir-los.
Aquesta, però, no és l'única subvenció aprovada a la Junta de Govern d'avui. També ha prosperat dos paquets d'ajudes de 187.000 euros per a entitats esportives. Una primera dotació de 135.000 vol ajudar a 51 entitats i clubs a reactivar la seva activitat després de la pandèmia. L'altra dotació de 52.000 euros es destina a la promoció de l'esport femení federat per part d'una desena d'entitats. I en gran clau municipal us expliquem que la Crida per Sabadell ha presentat un recurs de reposició contra la modificació del contracte de l'enllumenat públic que preveia renovar el 60% dels llums per dispositius LED en els pròxims 6 mesos, tal com va aprovar el ple municipal de novembre. La formació anticapitalista considera que aquesta operació no té empara legal ni tampoc per part del contracte original, que ara es vol canviar.
Asseguren que segons el plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte, la seva modificació només pot ser per un import màxim de 3 milions d'euros i en l'anomenada zona blanca, dues condicions que no es compleixen. La inversió és de 14 milions i s'actuarà en totes les zones del contracte. A més, per pagar el cost de la modificació, el contracte s'haurà d'allargar fins al 2028, quan acaba el 2023, segons la licitació. Lluís Perarnau és regidor de la Crida.
estava fent una pròrroga o s'està fent com una pròrroga per molt temps amb una quantitat, un import molt, molt superior, no es pot estirar. El tema de la contractació no es pot estirar com un xiclet, a més, a instàncies de la mateixa empresa contractista, no?
Com que de moment la pròrroga encara no s'ha signat, la crida alerta que el 2023 l'Ajuntament es podria trobar davant de l'obligació de desemborsar de cop 8 milions d'euros. Finalment també han criticat, com van fer durant el debat on es va aprovar la modificació, que només s'hagi comptat amb el pressupost del contractista actual sense obrir un concurs.
Notícies migdia.
El Col·legi de l'Advocacia de Sabadell es prepara per renovar el seu òrgan directiu. L'actual degà Manolo Hernández no repetirà en el càrrec i l'entitat ha viscut en els últims anys amb una divisió interna. Els comicis seran la setmana que ve, el dijous dia 17, i presenten algunes novetats tècniques perquè es puguin celebrar en plena pandèmia i hi participi el màxim nombre de col·legiats.
Per exemple, per primer cop a Catalunya es faran unes eleccions amb la possibilitat de votar telemàticament. Fonts del Col·legi asseguren que la Junta està dividida i que cal una unitat d'acció. A més, existeixen queixes que cal atendre més al col·legiat.
Fins a 3 candidats s'han presentat a succeir Hernández en exercici des del 2017 i que ja va ocupar el càrrec entre 2001 i 2008. Repassem el perfil dels aspirants. Eulàlia Barrós, actual presidenta del Torn d'Ofici.
Barrós creu que cal incentivar el canvi tecnològic de forma imminent, sobretot en un sector com en el del Torn d'Ofici. Iniciatives com la del paper zero o l'agilització de la consulta de les bases del carrer de l'ASSI i l'arxiu de Cerdanyola.
Doncs mira, aquestes noves idees són per millorar des del punt de vista del col·legiat, doncs, per exemple, en la Comissió del Torn d'Ofici hem apostat per tota la tramitació telemàtica de la facturació del torn d'ofici. A través de l'app mòbil podem facturar les assistències penals. Per exemple, els canvis de guàrdia estan totalment automatitzats.
Barrós també aposta per la formació gratuïta o semigratuïta pels col·legiats més joves.
Marc Remolà, del 2012 al 2014, va ser membre de la Junta de Govern i responsable també del torn d'ofici.
Amb experiència de govern, assegura que vol acabar amb la divisió interna de l'actual òrgan de direcció. Per Remolà, cal apostar per recollir perfils de tot tipus i combinar la seva experiència amb gent que opta per primera vegada al càrrec.
Nosaltres el que volem és un col·legi doncs, més proper. És a dir, un col·legi en el que d'alguna manera doncs el col·legiat doncs es trobi recolzat i que d'alguna manera les seves necessitats quedin cobertes, no? I que l'actuació d'alguna manera benefici doncs en el col·lectiu. Moltes vegades aquestes divisions internes que s'han produït en aquests últims anys doncs no han beneficiat a res tot això.
Carmen Gómez, fins ara, sense càrrecs dins de l'òrgan de govern del col·legi.
Es presenta com a una opció renovadora, ja que critica les dues altres candidatures que comptin amb membres que han passat per la Junta. Per Gómez, cal tornar a posar el centre de gravetat en l'atenció al col·legiat i aconseguir renovar l'edifici judicial de Sabadell.
Unificar la professió de abogados. Queremos un col·legi en el que el protagonista sea el abogado para que podamos evitar los abusos que día a día sufre nuestra profesión, donde se nos trate con dignidad y donde tengamos posibilidad de participar en actividades propias de la profesión y podamos recoger sugerencias de los compañeros y puedan ser contestadas directamente por el colegio. Que tengamos, desde luego, unas instalaciones dignas donde ejercer nuestra profesión.
A més, destaca que encara hi ha molta feina per fer per trencar el sostre de vidre que experimenten les dones.
I continuem endavant quan falten 10 minuts per les dues. La patronal dels cotxes lamenta que els diferents governs no estan adequant les demandes del sector a les necessitats que imposa la crisi actual. Des de la Federació Catalana de l'Automòbil asseguren que ni l'Estat vol retirar l'impost de matriculació ni la Generalitat vol fer el mateix amb el que grava el diòxid de carboni. La caiguda de les vendes del sector és de l'ordre del 35%.
La tendència a la baixa ja s'apuntava abans de la pandèmia. Ara, cotxes que fins ara estaven exempts de pagar la matriculació hauran de pagar entre 1.000 i 2.000 euros, una despesa que els concessionaris avisen que no estan disposats a assumir i, per tant, la repercutiran en el preu de venda. Jaume Roura, president de la Federació Catalana de l'Automòbil, la FECABEM, demana al programa El Cafè la retirada de l'impost de matriculació.
Els moments requereixen ser una mica més prudents en quant als governants i en quant a gravar en els contribuents. Per tant, demanem que el govern sigui més conseqüent quan hi ha altres països com Alemanya, com França, com inclús Itàlia, no cobren aquest impost i, en canvi, aquí Espanya encara el cobren. I això és el que demanem nosaltres, que aquest impost el retirin d'una vegada, perquè no és just que gravin un sector com el nostre, que és un sector dels que aporta més en el PIB espanyol.
Roura posa d'exemple que a causa de la baixada de les vendes a la Seat de Martorell deixaran de fer entre 150 i 200.000 cotxes, cosa que pot portar alguns concessionaris a perdre llocs de treball. Desembre ha de servir per acabar de tancar els comptes i com que la fira d'ocasió que es feia a Montjuïc ha estat suspesa pel coronavirus, el sector comença a partir de demà i fins dissabte un saló d'ocasió a cada concessionari a prop de casa, amb descomptes especials.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Aquesta setmana es compleixen 30 anys de l'atemptat de la banda terrorista ETA a Sabadell, una acció en la qual van morir 6 agents de la Policia Nacional i 2 més van resultar ferits. Amb motiu del 30è aniversari d'aquells fets, Sabadell homenatjarà les víctimes aquest divendres en un acte al monòlit del Parc Catalunya a partir de la 1. No serà obert al públic, però sí que comptarà amb força representants polítics i policials, així com familiars dels policies assassinats el 8 de desembre de l'any 90.
A les 4:52 minuts de la tarda, els terroristes Juan Félix Erezuma i Joan Carles Monteagudo, integrants del Comando Barcelona reconstituït, van accionar un cotxe bomba al pas del furgó policial pel carrer Josep Aparici. Fruit de l'explosió, 6 agents van morir i 2 més van resultar-ne ferits, juntament amb una desena de civils més. Imatges que han quedat gravades en la retina de molts dels testimonis que s'hi van acostar. Un exemple n'és l'Antonio Raja Fernández. Ell podria haver anat al furgó policial, així li van oferir els agents abans de sortir de la comissaria de la Gran Via. Una invitació que va declinar perquè havia quedat amb el cap de Seguretat Ciutadana per anar junts cap a la nova Creu Alta, on es disputava el Sabadell-Màlaga, que els policies havien de cobrir. Raja Fernández, aleshores també àrbitre de futbol, ha assegurat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que les imatges d'aquell dia no les podrà oblidar mai.
Me costó mucho, muchas noches, ¿sabes? Aquel, quitarme la idea aquella del atentado, el olor, el ruido, el ruido, la explosión, las imágenes, ver a la gente aquella, ver a compañeros que yo tenía, bueno, que los conocía, porque prácticamente casi yo era árbitro, casi siempre, pues en un campo o en otro me venían a asistir. Pues.
Unes imatges que podeu veure al documental La firma d'ETA, que Ràdio Sabadell ha estrenat amb motiu del 30è aniversari de l'atemptat de la banda terrorista a la ciutat. Ja el teniu disponible al portal web de l'emissora a radiosabadell.fm.
I els crims contra les dones de Bòsnia segueixen ressonant, ara en format teatre. El Teatre Principal acull aquest vespre a partir de les 7 el text Encara hi ha algú al bosc, un relat de la dramaturga Anna Maria Ricart basat en testimonis reals de la violència sexual durant el conflicte de Bòsnia a principis dels anys 90. Es calcula que entre 25.000 i 50.000 dones van ser violades en uns dies que aquí es vivia l'eufòria olímpica. Precisament aquest és el punt de partida que planteja l'obra.
L'espectacle, que forma part del projecte de Cultura i Conflicte, és una de les 3 produccions de l'associació que 25 anys després ha donat veu a les dones oblidades dels acords de pau d'Ayton. Durant el mes de novembre es va poder veure l'exposició i ara arriba una creació teatral amb Ariadna Gil, Montse Esteve, Magda Puig i Judit Ferrés. Elles donen vida i cos a 4 d'aquestes dones en un directe espectacular i visual sota la direcció de Joan Arquer. Teresa Turiera, presidenta de l'associació Cultura i Conflicte, explica com es va gestar un text que fa copartícip a l'espectador dels debats ètics de l'equip.
De veure aquesta contradicció, com un país que havia organitzat uns Jocs Olímpics d'hivern 6 anys abans, de cop s'estaven matant, hi havia camps de concentració actius i hi havia totes aquestes violacions, un fet que s'ha sabut anys després, no? Per tant, a l'obra de teatre es juga una mica amb aquest joc de miralls i també es fa sentir al públic les percepcions i les contradiccions que vam tenir l'equip de rodatge quan vam anar a gravar a Bòsnia. Nosaltres vam tenir molt debat sobre si estàvem fent bé, sobre quin sentit tenien les nostres preguntes i les nostres càmeres 25 anys després.
Encara hi ha algú al bosc? Només es podrà veure aquest vespre al Teatre Principal a les 7 de la tarda.
I enguany es commemora el centenari de l'assassinat de Francesc Layret i avui l'actor sabadellenc Jep Barceló interpretarà aquest personatge en una lectura dramatitzada titulada Idees i paraules de Francesc Layret. Són molt poques les persones que coneixen la història d'aquest defensor del moviment obrer i alhora diputat al Congrés per Sabadell. De fet, Jep Barceló ha reconegut que Francesc Layret és un personatge poc conegut per la tasca que va fer. L'actor ha explicat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio que Idees i paraules de Francesc Layret no és tant una representació d'aquest personatge, sinó una aproximació al perfil que reivindicava.
Aviam, es tracta d'acostar-te al personatge, però també acostar-te a tots els altres personatges del seu entorn, perquè direm paraules que no són ben bé de Layret, són d'altra gent, inclús del seu pare o del propi president Companys. Has de fer, per entendre'ns, i el ser una sola persona la que farà doncs, aquesta lectura, que seré jo, doncs el que has de fer doncs, és, podríem dir, tenir molt clar què has de dir, qui ho deia en aquell moment això, amb quin sentiment ho deia en aquell moment i anar-te situant en tot això, perquè clar, el que fem pràcticament és un repàs, podríem dir, de la seva vida.
La lectura començarà a 6:45 de la tarda al Museu d'Història de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Treu la centrada d'Òscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la centrada Josep Coidi, punt de penal, Stoikov, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest dimecres, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Agrupació Deportiva Alcorcón.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
Afegim un parell de punts més en clau i general. Les restriccions a Europa s'endureixen a 2 setmanes vista del Nadal. No són unitàries arreu dels països.
Alemanya aplica el confinament domiciliari al districte de Baviera i tanca els centres d'educació primària i les escoles bressol a Saxònia. A Berlín, la capital del país, el govern estudia tancar els comerços i allargar les vacances de Nadal fins l'11 de gener. Per la seva banda, Suïssa limita les reunions socials a un màxim de 5 persones entre el 12 de desembre i el 20 de gener, a excepció del dia de Nadal i de Cap d'Any. A partir de demà també es tallarà el servei de tren entre Suïssa i Itàlia per falta de personal a l'hora de realitzar els controls de seguretat.
I la vacuna d'Oxford té una efectivitat del 90% i és segura.
Així ho avala la revista The Lancet. Segons aquests resultats, aquesta seria una altra vacuna que sembla eficaç i segura per combatre la Covid-19. De moment, el Regne Unit ha sigut el primer país europeu en injectar la vacuna de Pfizer i BioNTech a una dona de 90 anys.
I el programa al matí d'aquesta casa ha repassat avui a la secció L'Alegria de Viure la biografia de 2 germans il·lustres sabadellencs.
La contraportada.
Toni i Xasquitén, les ànimes de Ten Productions, van veure créixer la seva passió per la música amb cançons dels Beatles com aquesta.
Yesterday all my troubles seem so far away.
Nascuts a la plaça dels Usatges de la Creu Alta, són els 2 del mig de 4 germans. Ara que han gravat amb estrelles de renom de Lady Gaga, recorden els seus inicis al món de la música.
Han gravat discos d'Operación Triunfo, produït temes per al programa Tocar a Més Suena o realitzat el disc de la Marató de TV3 durant 16 anys. Però Toni Ten ha explicat com va començar tot.
Jo tenia 6 anys i un dia se'm presenta a casa la meva tieta, la Rosa Ten, la tieta Rosita per tots, i ens comunica que m'ha apuntat una decisió que va ser unilateral per part d'ella, que m'havia apuntat a cal mestre Llorenç, que era una petita casa que hi havia allà al costat del bar Espanyol, davant de l'Ortí, hi havia l'Espanyol a davant, doncs allà en una caseta hi havia cal Llorenç, que en dèiem, i em va apuntar sense preguntar-me res. Ella era la meva padrina i ella va entendre doncs, que l'Antoniet, que em deia en aquell moment, doncs, havia d'aprendre a tocar el piano.
Ara tracten amb artistes com Shakira, que té un assistent personal per treballar, però també els ha tocat fer-ho amb artistes que han volgut gravar farcits de gintònics i recorden la gravació impossible i espantosa amb Dinio, de Haciendo el Amor, de la qual se'n van vendre 25.000 còpies.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do la trajectòria dels germans Ten, que si voleu recuperar aquesta entrevista ho podreu fer en breu al portal de continguts de l'emissora, una entrevista que ha fet la Raquel García al programa Al Matí. Marxem. Fins aquí a Notícies Migdia, que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.